dia tuh gope, dia zaman aku lah. Lah primer lo masuk studio juga dari aku itu. Dia masuk studio dari pakai wig, terus mulu rapi pula, lima. Itu ada dana dura, dana UMK, akhirnya semua mimpi. Jadi aku punya mimpi itu nanti lalu bagaimana. I avui tenim la sort de poder tenir la companyia de l'Adriana Ramon, que és la gerent del projecte itinerant. I avui t'explicarem.
Avui sabrem què és aquest projecte. D'acord? Després un casal a acabar, deixeu uns 5 minuts per qualsevol de les vostres intel·ligents preguntes, que segur que hi haurà moltes.
Bueno, farem tal com diu el Lluís, jo us aniré explicant tot i si voleu preguntar alguna cosa, doncs ho farem al final, però no dubteu en anar preguntant tot el que faci falta. Tal com ha dit en Lluís, Itinerània és una xarxa de senders, tal com heu vist en la portada, doncs, aquesta xarxa de senders està a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, no sé si us situeu geogràficament en aquestes tres zones, d'acord? Llavors, quina diferència té aquesta xarxa de senders amb tot el que hi havia hagut fins al moment que nosaltres vam començar a treballar, que us aniré explicant una mica després tot el que, com s'ha fet el projecte, no? La diferència és que nosaltres el que hem fet no és una ruta, com potser esteu molt habituats a algunes vegades que pugueu haver anat a caminar, que dius, mira, sortim de Banyoles i anem a veure l'església de Sant Pere, o de... No és una ruta d'un sol sentit, sinó el que hem fet ha sigut recuperar tots els camins històrics que feien servir la gent antigament per anar d'un poble a l'altre, creant el que diem la primera xarxa viària. És a dir, imagineu-vos que és com una xarxa de carreteres, però per anar a peu. I això et permet, doncs, moure't dintre d'aquestes tres comarques, d'un poble a l'altre, decidint cadascú quin és el camí que vol caminar. El total d'aquesta xarxa de senders són 2.500 quilòmetres marcats i senyalitzats. Val? Llavors, la xarxa sobretot estava pensada i està pensada en què recuperàvem d'alguna manera el que us deia, els antics camins que feien servir la gent abans per desplaçar-se d'un lloc a l'altre. I aquests camins poden tenir noms. Hi havia el camí de la llet, que és el camí, doncs, que feia servir la gent per anar a una granja concreta i a buscar la llet per anar cap a casa seva. I el que hem fet, doncs, ha sigut recuperar, doncs, aquests camins, de manera que recuperés també d'alguna manera la història de 2.000 anys d'antiguitat. Val? Perquè us feu una mica una idea, us posaré, així per començar, un vídeo de presentació que tenim a la web, perquè veieu una mica, inclús situeu les comarques, què és la xarxa de senders. I després, a partir d'aquí, us aniré desgranant com ho hem fet i què suposa a nivell també del que heu estat veient una mica, doncs, a nivell de turisme de natura i del que és desenvolupament, com ajudem el desenvolupament local amb aquesta infraestructura de camins. Ai, el link aquest no funciona, per tant...
Itinerària, xarxa de senders. Què és Itinerària? Itinerària és una xarxa de senders que recupera els antics camins històrics que unien tots els pobles. La xarxa passa per tres comarques catalanes: el Ripollès, la Garrotxa, bueno, i l'Alt Empordà, i permet fer senderisme des del Pirineu fins al mar, aprofitant els recursos naturals i el patrimoni del
mar. Sí, ho fem gran perquè això ho veureu millor.
S'han recuperat 2.500 quilòmetres de camins interconnectats, creant una proposta turística de qualitat i innovadora al nostre país. Itinerària pretén oferir la possibilitat de conèixer unes terres legendàries a través de rutes programades o bé confeccionades pel mateix visitant. Com funciona l'itinerari? Itinerània és una xarxa de camins integrats, no és un únic itinerari. La xarxa permet anar de qualsevol punt a qualsevol altre en els dos sentits, és a dir, com si fos una xarxa de carretera. No té un punt d'inici i un punt final, sinó que cadascú pot decidir el tram que vol fer en funció del temps que hi vulgui dedicar, del nivell de dificultat, dels atractius que vulgui visitar, del lloc on té previst dinar i de l'establiment on està allotjat. Els camins d'itinerari passen per tots els pobles de les tres comarques. La senyalització. En els camins s'hi poden trobar tres tipus diferents de senyals per a guiar el visitant durant el trajecte. La senyalització horitzontal o de seguiment consisteix en marques de color groc repartides al llarg de tota la xarxa i que poden tenir tres significats diferents. Seguiment del camí recte, camí erroni i camí que fa un gir a la dreta o a l'esquerra. La senyalització vertical es troba en els encreuaments de camins de la xarxa. Consta d'un pal alt amb diverses banderoles indicatives. Cada una indica des del punt on estem situats els quatre primers pobles que trobarem a menys de 6 hores de camí. També hi ha una placa que indica el topònim del lloc on ens trobem i les coordenades UTM. A cada població hi ha una cartellera de dues cares. En una hi ha el mapa de la xarxa de senders de la comarca on ens trobem. A l'altra cara hi ha un mapa de la zona centrat des del municipi on estem situats i que permet veure amb més detall la xarxa de senders a 9 km a la rodona. En les poblacions més grans també s'inclou un petit mapa dels carrers que indica per on passa la xarxa. Les tres comarques. Itinerània és el resultat de la cooperació territorial i es retroalimenta dels actius naturals i culturals de tres zones claus per a la indústria turística. El Ripollès. El Ripollès és una comarca pirinenca configurada per la vall de Camprodon i la vall de Ribes, que destaquen per una variada oferta d'esquí. I el Baix Ripollès, amb la capital que acull un dels monuments romànics més importants de Catalunya, el monestir de Santa Maria de Ripoll. A part de l'art, la història i les llegendes, el Ripollès ofereix paratges de bellesa única, com la Vall de Núria. Tot caminant per valls, rius, muntanyes i poblets amb encant, els senderistes gaudiran d'unes panoràmiques fascinants. La Garrotxa. La Garrotxa està situada en l'àrea prepirinenca. Destaca pel seu patrimoni natural, cultural i uns serveis d'alta qualitat. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, les viles d'Olot, Besalú, Santa Pau i la Fageda d'en Jordà són alguns dels elements més emblemàtics. També destaca la cuina volcànica, elaborada amb producte tradicional. I és que la Garrotxa és una terra de volcans adormits i boscos silenciosos que sorprenen el visitant pas a pas. L'Alt Empordà. L'Alt Empordà condueix els senderistes fins al mar i els mostra les cales més encisadores del nord de la Costa Brava. Hi conflueixen tres parcs naturals, l'Albera, el Cap de Creus i els aiguamolls de l'Empordà. Destaquen també les ruïnes d'Empúries i la Ciutadella de Roses, poblats de les dues úniques colònies gregues trobades fins avui a la península. Els paisatges d'aquesta comarca van captivar un dels artistes més importants del segle XX, Salvador Dalí. Un nou punt de vista del Pirineu, la descoberta de l'interior, una nova mirada al litoral. Amb la xarxa de senders itinerània, reinventem les sensacions tot caminant i gaudint del territori. S'ha recuperat el passat d'un país que a cada pas amaga molts segles d'història. Són més de 2.500 quilòmetres de camins que es complementen d'una variada oferta d'allotjaments amb encant, gastronomia, visites i activitats pensades perquè el senderista gaudeixi en plenitud del contacte directe amb la natura.
Bé, amb el vídeo us heu pogut fer una mica la idea dels llocs per on hi ha possibilitats de caminar. Tots coneixem una mica les tres comarques o en algun dels llocs segur que hi heu anat alguna vegada, però podeu veure que hi ha molts racons a descobrir en aquestes comarques. Llavors, com vam començar? I us començo doncs explicant una mica com evoluciona aquest projecte, val? L'any 2001, des de Turisme Garrotxa, que és l'entitat que fa promoció turística a la comarca de la Garrotxa, doncs tenia una necessitat que esteu en la assignatura d'introducció al turisme, però anireu sentint molt sovint, sempre, una gran problemàtica que tenim, que és la de desestacionalitzar el turisme. No sé si ja heu fet servir aquest terme. Desestacionalitzar significa que ens trobem, sobretot en aquestes comarques, diguéssim, que més de muntanya, que, i en els llocs de la costa també, que hi ha unes èpoques de l'any a les que hi ha molta gent, o, per exemple, en comarques de muntanya el que passa és que el cap de setmana tenen unes ocupacions molt altes, però en canvi entre setmana no tenen ocupació. Llavors, en la zona més de costa el que ens trobem és doncs, que durant l'estiu hi ha molta gent, però la resta d'èpoques de l'any doncs, no tenen unes ocupacions molt altes. Llavors, què buscàvem en aquest sentit? La idea de que puguem, doncs, d'alguna manera estirar una miqueta més les temporades turístiques i fer doncs, que entre setmana també hi hagi ocupació, també vingui gent a visitar-nos, d'acord? I la hiperfreqüentació, també és un terme que sentireu molt, doncs és això, èpoques, per exemple, això passa doncs, a la Garrotxa, posaríem un exemple, és molt coneguda que la Fageda és molt bonica a la tardor. Doncs què es troben a la Garrotxa? Que durant els caps de setmanes del mes de la tardor hi ha moltíssima gent a veure la Fageda. Llavors es provoquen doncs, uns col·lapses de cotxes, etc. Doncs el que pretenem d'alguna manera és que a més la gent conegui altres recursos que hi ha en aquestes comarques, perquè això és el que sol passar moltíssimes vegades, no? La gent coneix les icones turísticament més importants, però segurament hi ha altres coses per descobrir que també podem fer arribar als turistes que no vagin tots doncs, allà mateix, d'acord? Una vegada fet aquesta anàlisi per poder treballar doncs, amb aquesta desestacionalització que us comento i amb aquesta hiperfreqüentació, doncs, el producte que es va escollir en aquell moment, l'any 2001, va ser el senderisme. D'acord? Llavors es va encarregar un estudi per veure quins eren els recursos que tenia la comarca en aquell moment per especialitzar-se més en el tema senderista. Llavors què passava? Que el client actual, aquest client que us comentava que venia només els caps de setmanes, doncs solia caminar aproximadament un parell d'horetes, anava normalment amb senders, camins bastant plans, venien normalment en família o bé en parella, d'acord? Estaven en un sol establiment quan venien, si venien clar, un parell de dies doncs només estaven en un sol establiment i solien venir això a les èpoques que us comentava, cap de setmanes, ponts i vacances d'estiu, d'acord? Llavors es va estudiar que hi ha un públic que busca caminar, d'acord? Que solen ser gent de diferents països d'Europa, sobretot anglesos, holandesos, val? Fins i tot noruecs, però vaja, inclús a França, tota la gent de Centre Europa solen fer vacances per anar a caminar. Val? I aquesta gent solen fer unes estades d'uns 8 dies, 7 dies caminant, més o menys. D'acord? Caminen 8 hores al dia i el que fan és recórrer el país d'alguna manera caminant. Val? Llavors fan uns desnivells entre 300 i 900 metres, solen venir en parella o bé amb grups d'amics i van canviant d'establiment. El que fan és això, i de fet la idea quan es va crear el projecte era doncs, donar aquesta oportunitat, el fet d'arribar doncs, en aquests moments ja us dic que estàvem parlant de la Garrotxa, doncs podien arribar a Besalú i llavors dormien, per exemple, aquella nit allà i l'endemà surten caminant. Ells demanen sempre un servei de transport de maletes. Jo li dic d'alguna manera el caminar pijo, no? Que no us estigueu imaginant les persones que van amb una gran motxilla i portant tot el que necessiten, sinó que tenen un servei de transport de maletes i ells van caminant amb la seva motxilleta i el seu pícnic i arriben al següent establiment, arriben allà i troben les seves maletes, sopen amb tota la tranquil·litat fins l'endemà i l'endemà continuen caminant i se'n van cap a un altre lloc i van fent un caminar, diguéssim, de forma itinerant, d'acord? S'havia de preparar la comarca per tot això perquè hi havia una sèrie de punts febles que teníem per poder preparar el territori i perquè poguéssim acollir aquest tipus de turistes, val? Què passava? Que hi havia molt poca posada en valor del territori, vol dir que estava, hi havia senyalització però massa poca per la que necessitarien ells, hi havia molts de senders però no estaven planificats, hi havia senders locals que els propis municipis doncs, marcaven el que us comentava al principi, no? Una església o qualsevol element patrimonial que pogués tenir interès, però tot era, diguéssim, de forma bastant desordenada. I sí que els punts forts doncs, era que tenien, els paisatges eren de molt atractius, d'acord, i que hi havia moltíssims senders per recuperar. Després d'haver fet tot aquest estudi, us he comentat que vam començar l'any 2001, però l'estudi va trigar un temps, però l'any 2004 es van donar compte que per a fer aquest tipus de caminar itinerant que us comentava, la Garrotxa era una comarca que quedava una mica petita, perquè si estem parlant de gent que volen venir 8 dies, ens trobàvem que havien d'estar fent voltes a la mateixa comarca perquè no hi ha més quilòmetres, diguéssim. No? Llavors, a través de... Penseu sempre que estem parlant d'un projecte que s'ha pagat amb diners públics i que, per tant, nosaltres sempre ens acollim a subvencions que sorgeixin, d'acord? A través d'unes subvencions que venien d'Europa, es va poder accedir a un ajut que es diu Ajut Líder i el que demanaven, però, és que es cooperés, diguéssim, cooperar, s'entén, amb treballar de forma conjunta entre comarques. Llavors, la possibilitat que va haver a la Garrotxa és que tenia dos comarques, una per cada banda, amb atractius molt diferents, perquè tal com heu vist en el vídeo, doncs, en el Ripollès tenim un paisatge totalment pirinenc, a la Garrotxa hi tenim un paisatge volcànic i en l'Alt Empordà hi tenim un paisatge marítim i per tant són tres coses, aquesta possibilitat de poder arribar des del Pirineu fins al mar caminant semblava molt interessant. Llavors es van posar en contacte amb les dues comarques veïnes i els van proposar doncs, participar en el projecte. I així va ser com vam començar diguéssim, a treballar de forma conjunta i de forma cooperativa. Penseu que treballar de forma en cooperació diguéssim, és difícil. Anireu veient al llarg dels estudis que tots els pobles fan accions de turisme, tots els municipis en fan, totes les comarques en fan, i una mica cada un, doncs, clar, el que vol és defensar el seu, no? Llavors, posar a fer un treball en comú com aquest és difícil perquè a més penseu que doncs, a darrere de cada comarca doncs, hi ha uns polítics, uns interessos, etc etc. I no sempre és fàcil treballar de forma cooperativa. Però sí que és veritat que és una de les coses amb les que cada vegada hem de treballar més perquè els recursos cada vegada, com tots sabeu, són menys. Val? Qui forma part doncs, d'aquesta cooperació? Val? Tal com us he dit, són tres comarques, llavors normalment a les comarques els consells comarcals fan promoció turística, però en realitat no tenen per què tenir obligatòriament una àrea turística. Llavors cada comarca normalment el que ha fet doncs, ha sigut tenir una entitat que gestioni el turisme. En el cas de la Garrotxa, aquesta entitat és Turisme Garrotxa. No m'estendré molt amb això perquè esteu tot just començant i els models, diguéssim, d'entitats de promoció turística segurament els fareu amb alguna assignatura de forma molt profunda i segurament un dels casos que estudiareu és Turisme Garrotxa perquè ha sigut un exemple des de fa molts anys, ja que a dintre d'aquesta associació no només hi ha les entitats públiques, tots els ajuntaments, els consells comarcals i el Parc Natural, sinó que també hi ha totes les empreses turístiques, que és una mica tal com inclús la Generalitat voldria com funcionessin tots els estaments turístics a tot Catalunya, ja que durant molts anys el turisme doncs, es promocionava de, per a les empreses, era una promoció que li feia el govern de forma gratuïta. I clar, el govern ha arribat a un punt en el que ha dit, a veure, qualsevol altra empresa s'ha de promocionar ella, sí que volem que el turisme creixi i sí que apostem pel turisme, però cal que també les empreses hi posin de la seva banda. I en aquest sentit, Turisme Garrotxa doncs, fa 13 anys que està treballant de forma igualitària, de forma paritària. Les empreses també paguen perquè es faci promoció turística. Val? A dintre doncs, ja us dic que a la Garrotxa hi ha Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal. En aquest cas, els consells comarcals de les tres comarques els que, el que ens han garantitzat és fer donar-nos anualment una partida monetària per mantenir els camins. Val? Això és molt important. Penseu que no és només pintar els camins i senyalitzar-los, sinó que també és molt important que estiguin nets. I això significa que cada any constantment s'han d'estar recorreguent els camins, netejant d'herbes, repintant-los de nou, perquè moltes vegades amb el temps es van despintant les marques, etc. etc. Llavors, és molt important, i això també ho anireu veient al llarg del temps, les entitats públiques ens passa moltes vegades que tenim una subvenció per fer alguna cosa, però quan allò està fet o està inaugurat, després no hi ha uns diners a darrere pensats en mantenir-ho, d'acord? I en aquest sentit és molt important que els tres consells comarcals hagin firmat un acord. Vam fer aquest acord, diguéssim, vam crear una figura que es diu el Consell Dinamitzador d'Itinerària i dintre d'aquesta figura ells tenen aquest compromís de mantenir els camins. Val? A través d'aquesta comissió política hi ha una comissió executiva que són la gent, diguéssim, que treballem el dia a dia de la xarxa de senders. I després hi ha una altra figura que tenim en aquest Consell Dinamitzador que és la taula de concertació. Val? Això també és important perquè penseu que estem en comarques que cada vegada ens estem tornant més, doncs, està tenint més pes el sector dels serveis, però és molt important que això pugui conviure amb la població local. Val? Llavors nosaltres amb aquesta taula de concertació el que volem és integrar molt el projecte turístic, que la gent, la pròpia gent de les nostres comarques el conegui, se'l faci seu, l'utilitzi i d'alguna manera també això reporta a que puguem ser més coneguts. Val? És molt important que la gent de les poblacions pugui viure bé el fet de que venen turistes de forma constant. Vale? Quina és la missió d'aquesta doncs, xarxa de senders, tal com us he dit? La missió era aquesta, no? Crear una xarxa de senders que pogués connectar el patrimoni natural i paisatgístic als recursos històrics, és a dir, que poguéssim doncs, aprofitant els camins de la xarxa veure elements patrimonials i valoritzar d'alguna manera l'antropologia rural local. Aquesta paraula tan curiosa, el que ve a dir doncs, és que d'aquesta manera puguem conèixer una mica com es viu en territoris rurals. D'acord? L'altra cosa que volíem era d'alguna manera fer un recurs especialitzat i de qualitat per el que us deia, no? Per dirigir-nos a públics europeus. Tenim un turisme, actualment tenim un turisme molt de proximitat, de la pròpia Catalunya, inclús d'Espanya, però és molt important que si tu et vols dirigir a altres llocs d'Europa puguis donar doncs, una qualitat i garantir, diguéssim, que la gent quan vinguin aquí tenen doncs, una seguretat per caminar sense que es perdin, etc, etc. No? I que això suposi per a les comarques, tal com us deia, doncs, incrementar a nivell econòmic doncs, el que és el turisme, no? Ajudar a desestacionalitzar, a que tinguin cada vegada més ocupació i que això signifiqui que ells puguin generar més llocs de treball en els establiments turístics, i etc. Val? Com qualsevol projecte, ens vam plantejar unes línies estratègiques. Una era doncs, la línia estratègica de disposar d'una única xarxa de camins, tal com us deia, hi havia moltíssims camins senyalitzats de formes molt diferents i el que vam fer va ser unificar-ho amb aquesta senyalització groga que heu vist en el vídeo. Val? I en principi estàvem parlant de senderisme l'any 2001, però si us fixeu aquí en la línia estratègica 1, en lloc de, o sigui, inicialment aquesta línia estratègica deia disposar d'una única xarxa de camins d'ús públic per ser utilitzats com a infraestructura de suport al senderisme. I això ja fa un temps que ho vam canviar i ara li diem suport a les activitats en el medi natural, perquè si us he dit que parlàvem del 2001 vol dir que aquesta xarxa a nivell de senderisme ja la tenim molt implantada en el territori, però un dels següents passos que ens agradaria fer és poder veure dintre de tots aquests camins que tenim marcats quins podrien ser per anar amb bicicleta, quins podrien ser doncs, per anar amb cavall o per fer Nordic Walking. No sé si sabeu què és el Nordic Walking. Nordic Walking és caminar però amb uns pals, amb un moviment especial que ve a recordar molt el que és l'esquí de fons i que a països com noruecs, etc., es fa servir doncs, per entrenar la gent que fa esquí de fons durant l'estiu, s'entrenen amb aquest mètode de caminar. Però és una cosa que s'ha escampat molt per tota Europa, és un exercici molt saludable i que cada vegada sembla que té més auge. Llavors necessiten uns senders que, per exemple, no tinguin uns desnivells molt i molt alts, unes característiques concretes, i el que volem doncs, és poder donar més continguts en aquesta xarxa de senders que ja tenim marcada per anar incrementant cada vegada més l'oferta. Des de la línia estratègica 2, evidentment aquest és un objectiu superimportant, que és el de generar impacte econòmic vinculat a la xarxa de senders, és el que us deia, el que nosaltres fem és, d'alguna manera, hem posat aquests camins sobre el territori, però el que nosaltres volem és que els qui se'n beneficiïn siguin les empreses turístiques, de manera que vingui més gent. Empreses turístiques vol dir hotels, vol dir guies que els acompanyen a caminar en algunes ocasions. Hi ha gent que porta doncs, un autoguia, que es diu, que és com una mena de llibret que va explicant per on han d'anar, però també tenen la possibilitat doncs, d'anar amb guies, o bé que a més de caminar puguin fer altres activitats. No? Se m'ocorreix, no sé si sabeu, per exemple, en el Ripollès doncs, que hi ha un lloc doncs, que es pot anar amb carros, amb cavalls, etc., doncs que puguin fer, a més de caminar, altres activitats, o per exemple a la Garrotxa amb globo, o a l'Alt Empordà amb caiac, no? Altres activitats complementàries al fet també de caminar, d'acord? I la línia estratègica 3 és la d'impulsar la dimensió de la xarxa de senders, és el que us comentava abans quan he parlat d'aquesta taula de concertació, és intentar integrar a dintre de les pròpies comarques, a dintre de la població local, el turisme i el fet de que hi hagi aquesta xarxa de senders, no? Què suposa per al territori? És el que us estic dient, no? Interacció, solidaritat i cooperació. Això és molt important a nivell, diguéssim, dels socis que estem a dintre del projecte. És molt important quan, i és el que us deia, no és fàcil quan són entitats de diferents comarques, cada un té uns objectius molt concrets per la seva comarca, i treballar de forma conjunta no sempre és fàcil. Llavors, s'ha de ser bastant solidari en el sentit de que, per exemple, us poso un exemple d'ahir mateix, no? Nosaltres aquesta setmana hem portat operadors de diferents països a veure la xarxa de senders i, per tant, jo ahir estava amb aquests operadors a l'Alt Empordà. I a Berga hi havia un altre, això es diu un workshop normalment, els operadors venen aquí i es troben amb empreses del territori per conèixer les possibilitats que tenen. A Berga hi havia un altre, paral·lelament aquest mateix dia, hi havia un altre workshop doncs, que havia organitzat Turisme de Catalunya. Llavors, clar, jo no em puc partir en dos, i llavors què fem? Doncs hi ha una comarca que diu, no, mira, aquesta vegada hi vaig jo en representació de les tres comarques, d'acord? Vull dir que és molt important entendre que quan estàs en un projecte d'aquest tipus estàs per tot el projecte i no mirar per uns interessos concrets, val? I això hi faig molt èmfasi perquè moltes vegades és una mica difícil i a nivell turístic a vegades entreu a internet i per trobar informació és molt caòtic perquè és el que us deia, el municipi fa la seva web, la comarca fa la seva web, Turisme de Catalunya fa la seva web, Tur Espanya fa la seva, i acabem tinguent una acumulació d'informació turística que de vegades costa que la gent doncs, pugui situar-se del tot. Val? A què contribuïm? Contribuïm sobretot a mantenir i preservar el medi natural. Val? Penseu que el fet de marcar camins sobre un territori no li fa mal al medi ambient, al contrari, el que estem fent d'alguna manera és ajudar també a netejar els boscos, etc., i a que no es perdin camins antics que cada vegada doncs, estaven en menys ús, d'acord? Millorar les rentes locals, en el sentit que si podem ajudar que vingui més gent, vol dir que hi haurà més gent que guanyarà diners amb el turisme, val? Creant noves oportunitats de negoci. Des de que va sortir la xarxa, doncs, han sortit més gent que fa guiatges, més gent que es dedica a ser agents turístics i a poder portar gent aquí, etc, etc. Crear llocs de treball, evidentment, també, val? I llavors, també era molt important que el tipus de client que vingués en aquestes comarques fos un client respectuós, val? Que, i llavors, per això diem que atreure fluxos sensibilitzats amb els valors de la idiosincràsia local. El tipus de client que ve sol ser persones de aproximadament, comencen entre els 50 i 55 anys en amunt, gent amb un nivell cultural alt, molt respectuosos amb el medi ambient i que els agrada molt conèixer les petites poblacions rurals, com viuen, anar a buscar el pa amb una fleca que sigui, doncs, una fleca de tota la vida, etc, etc. Els agrada conèixer aquest tipus d'atractius que nosaltres tenim. Val? Tornem a equilibrar la hiperfreqüentació, que ja us he explicat el que volia dir, aquest fet, doncs, de que tinguem llocs molt i molt visitats en èpoques molt concretes, desestacionalitzar, intentar, doncs, allargar les temporades turístiques i ocupar entre setmana, i apostar, el que diem, per un nou model turístic d'experiències de consum. Val? Ja fa uns anys, i això en aquesta facultat teniu un professor que n'ha parlat moltíssim, la gent ja no vol fer, o li sembla que ja no vol fer el mateix que fan tots els altres. D'acord? Llavors, amb 2.500 quilòmetres el que nosaltres aconseguim és que cada un pugui fer una ruta a la seva mida. I que no és que tots anem a fer, doncs, de Girona a Salt. No, tothom pot escollir, depenent d'on vulgui anar, pot ser la ruta que vol fer. I, per tant, sobre 2.500 quilòmetres de camins, cada un, diguéssim, pot fer multitud, no? Es poden fer milions de combinacions diferents. Val. Com es va fer per crear la xarxa? En primer lloc, el que es fa és realitzar un inventari de tots els camins, en aquest cas el perfil que veieu és el de la comarca de la Garrotxa, eh? Però el que es fa és un inventari i se seleccionen tots els camins històrics. Val. Això es fa a través de gent, diguéssim, que el que fan és estudiar amb fotografies antigues, etcètera, etcètera, on es veuen marcats els camins que es feien servir antigament. Llavors, en aquest cas, ja us dic, això és la Garrotxa, quan es va fer el primer inventari de camins històrics van sortir a la Garrotxa sol més de 2.000 quilòmetres. D'acord? Llavors això era evidentment impossible. O sigui, no es podien recuperar 2.000 quilòmetres perquè, a més, després, és el que us he comentat, l'important és que després tot això es pugui mantenir, per tant s'havia de fer amb unes mesures més o menys que tinguessin, doncs, sentit, d'acord? Llavors, què es va fer per poder triar d'aquests 2.000 quins formarien part de la xarxa? Es va fer un segon pas en què es va fer un mapa de tots els recursos turístics, naturals i culturals de cada comarca, d'acord? I un tercer pas del mapa dels serveis turístics, d'acord? L'anterior eren els recursos i aquest eren els serveis turístics, perdoneu. Llavors, es va agafar tots els senders que hi havia i se'ls va donar puntuació, val? Si passava a prop d'un establiment turístic, doncs, si no n'hi havia cap d'establiment turístic prop del sender, tenien un 1. Si hi havia de 1 a 3 establiments turístics, tenien un 3. Si n'hi havia més de 3, tenien un 5. Tots els senders que tenien més puntuació eren els que es quedaven a formar part de la xarxa de senders, d'acord? De manera que quan es feia la superposició, aquí podeu veure, diguéssim, la superposició dels tres mapes, d'acord? Els que són grocs són els que es van acabar quedant a la xarxa. I en el cas, per exemple, ja us dic que aquest perfil és el de la Garrotxa, en el cas de la Garrotxa, de 2.000 quilòmetres històrics que hi havia inicialment, es vam quedar amb 700 quilòmetres, que són els que hi ha pintats i recuperats, diguéssim. Per què? Perquè és un sender que jo puc anar caminant i puc trobar-me, doncs, un allotjament turístic, i per tant, si jo m'he de parar perquè ja és la nit, el tinc allà al costat, d'acord? O és un sender que realment, si hi ha una església d'interès patrimonial per veure, doncs hi passa molt a prop. En total, ja us dic, a la Garrotxa són 700, però en total són 2.500 quilòmetres a la suma dels tres territoris. La senyalització, val? Tal com l'heu vist en el vídeo, perquè la idea de xarxa funcioni, el que es va decidir és marcar, evidentment, la direcció, però van marcar la durada, val? I aquí sí que hi ha diverses teories sobre aquest tema. El món excursionista, que és el que de fet tota la vida havia fet servir els camins per lleure, són molt partidaris de marcar quilòmetres, val? Perquè clar, el temps és una cosa molt relativa perquè tot depèn de la velocitat a la que camina la gent. Però nosaltres érem molt conscients que un turista no és una persona especialista en caminar i per tant, si li diuen 5 quilòmetres, ell no sap si 5 quilòmetres si està mitja hora o si n'hi està una, d'acord? Llavors el que es va fer va ser fer una fórmula que calculi, diguéssim, el temps que un camina si és pla i es va corregint si hi ha pujada o baixada. Perquè si hi ha baixada també se sumen minuts, perquè tot i que ens sembla que a vegades anem més de pressa que en pla, quan baixem hem d'anar frenant i moltes vegades també vas més lent que no pas en pla. D'acord? Llavors es va fer una fórmula per poder calcular el temps aproximat que podies estar amb recórrer els camins. És veritat que si hi ha gent que camina molt ràpid, sempre trobarà que els nostres temps són una mica generosos, però es va fer una fórmula buscant uns temps bastant generosos perquè la gent que no és coneixedora del territori i que a més no sap quan significa caminar els quilòmetres que siguin, no tingui angoixa. Això és molt important a nivell turístic, és a dir, si jo me'n vaig amb la meva família i tinc dos nens petits i el cartell em diu que jo trigaré per arribar, no ho sé, de Figueres a Vilajuïga 5 hores, per dir alguna cosa, no? I resulta que han passat les 5 hores i jo encara estic caminant i vaig amb nens, etcètera, això pot provocar molta angoixa, que la gent digui, ostres, se'ns està fent fosc, etcètera. Llavors, és per això que hem sigut sempre bastant generosos en els temps de la senyalització, d'acord? Llavors, el que us deia al principi de tot, com que això és com si fos una xarxa de carreteres, però per anar a peu, la idea és fer-ho similar a una carretera i, per tant, el que es marquen són només, exclusivament, les poblacions, d'acord? I el més important era que, i segurament si a algú de vosaltres li agrada anar a caminar, us hi trobareu, perquè continua passant, que en el territori, diguéssim, hi ha multitud de senyals i multitud de senyalitzacions de colors diferents, etc. I el que volíem doncs, era intentar integrar al màxim totes les senyalitzacions i procurar que hi hagi una senyalització comuna. Val? Estem en tres comarques de les quals, en les quals hi ha quatre parcs naturals, i llavors la senyalització dels parcs naturals era una de les més esteses. I el que vam fer va ser fer servir la mateixa mida de banderola, que és la que heu vist aquí, és la mateixa mida de banderola dels parcs naturals, perdó, però amb un color una mica diferent i sobretot amb el que li diem els anclatges, que és el que s'enganxen al pal de fusta, amb anclatges universals, de manera que si nosaltres arribàvem a un punt que ja hi havia un pal amb senyalització i amb banderola, nosaltres no posàvem un altre pal al costat i més banderola, sinó que utilitzàvem el mateix pal que ja existia per no anar duplicant cada vegada més i més senyalització. D'acord? Llavors, perdó, tal com heu vist, aquesta és la senyalització pintada en els camins, val? Les fa en pintura i es fa en pedres i en arbres, en pedres grans, no es poden fer en pedres petites perquè amb un cop de peu la pots tombar i desapareixeria, etc. Però se sol fer en pedres grans o en arbres, d'acord? I, molt important, la senyalització a les nostres brigades la pinten sempre en plantilla, val? Són rectangles de 10x3 en el cas de la senyalització recta, perquè això també ho haureu vist, a vegades podem trobar pinzellades de dimensions espectaculars, etc. Si aneu a caminar i us hi fixeu després de que jo us hagi explicat una mica això, veureu que realment hi ha pintades de tots colors i per tant hem de ser doncs, molt curosos perquè la gent pugui identificar que aquesta és la nostra marca. Ah. Important. En els pals on hi ha la senyalització vertical, també hi ha aquestes plaquetes que indica les coordenades UTM, i en les, diguéssim que clar, això quan vam començar no existien encara els codis QR, però ara sí que, bueno, tots coneixeu això que podem llegir amb el mòbil, en les plaquetes que ja estem posant de nou i afegim aquest codi, on tu pots clicar i trobar informació d'elements patrimonials que hi ha al voltant, etc, etc. D'acord? I també és important, el nom que hi tenim en aquests pals sí que d'alguna manera recupera noms que cada vegada es perdien més del lloc on està situat el pal. No sé, tenim pals que es pot dir Can Gavanxo, Can... No, diferents noms d'aquest tipus que els hem recuperat parlant amb la gent dels municipis, amb la gent gran, de manera que puguin continuar existint tots aquests noms i vagin passant d'una generació a l'altra. D'acord? I, per últim, això no ho heu vist en el vídeo, però tenim en el manual també, i estan, els pobles ho estan començant a fer, ens trobàvem que hi havia molts pobles que volien continuar doncs, fent rutes més curtetes, o hi ha rutes inclús de només un sol sentit, elements del seu municipi que els hi sembla interessant de que els turistes visitin, d'acord? Llavors, aquestes rutes es fan amb la mateixa banderola que heu vist abans, si abans tenia la punta vermella, aquesta, la foto no es veu massa perquè queda molt fosca, però la punta és verda, d'acord? I en lloc doncs, de tenir en les banderoles els noms dels municipis, el que té doncs, és itinerari, en aquest cas són unes banderoles de llançar i diu itinerari de la carrerada de Sant Pere de Rodes, d'acord? I llavors indica... cap on anar, doncs cap a Sant Pere de Rodes, en aquest cas sí que se marquen elements doncs, d'esglésies, patrimoni, etc. Val? Important en aquest sentit el desenvolupament local que va lligat també molt al turisme natural. Val? Nosaltres el que aconseguim a l'hora d'unir tots els pobles és que la gent caminant pugui passar per llocs que turísticament no tenen molta força. Una mica quan heu vist el vídeo, heu vist els elements turístics més importants de cada una de les comarques. El Dalí a la zona de l'Alt Empordà, Besalú amb el seu pont romànic a la Garrotxa, o bé el monestir de Ripoll. Són elements que ja de per si tenen molta força turística, no? Però hi ha molts més pobles que tenen també punts que poden ser interessants o que nosaltres al passar-hi, diguéssim, a través de la xarxa de senders, els hi donem l'oportunitat doncs, que la gent pugui passar per allà caminant, es pugui parar a la cafeteria del poble a prendre un cafè o a comprar una barra de pa a la fleca del poble, etc, etc, i això ajudi a dinamitzar, diguéssim, econòmicament aquests pobles. Això és el que significa el desenvolupament local i com aquest projecte, diguéssim, l'hem pensat en aquest sentit, en el de poder donar joc no només als llocs on ja turísticament tenen molta potència, sinó a tots els municipis de la comarca. Val? I també heu vist en el vídeo que hi ha unes cartelleres informatives a cada poble i que hi ha un mapa, diguéssim, on la gent, si no té el mapa en paper o no té clar per on ha d'anar, ho pot consultar en aquestes cartelleres. Val? Segona línia estratègica, la de generar impacte econòmic vinculat a l'utilització de la xarxa. I com ho fem? Val? Nosaltres tenim molt clar que tenim dos públics diferenciats, val? A qui ens hem de dirigir perquè la xarxa de senders sigui coneguda. A un li diem el públic prescriptor, val? I a l'altre li diem el públic usuari. Qui és el públic prescriptor per nosaltres? El públic prescriptor per nosaltres són els agents turístics. És a dir, nosaltres hem d'aconseguir que tots els hotelers de les nostres comarques, tota la gent que es dedica al turisme, coneixi la xarxa. Per què? Perquè quan vingui un turista, val, li pugui parlar d'ella. Per això els hi diem prescriptors. El prescriptor és la persona que parla de tu. D'acord? Llavors, nosaltres en aquest sentit fem accions dedicades a aquesta gent per tal de que coneguin cada vegada més la xarxa i puguin ser, doncs això, prescriptors de la nostra xarxa de senders. I per altra banda, tenim el públic usuari, que són els turistes. Val? el turista actual o el turista potencial que pot venir i pot tenir interès a venir a caminar. D'acord? I ara us aniré desgranant, havent marcat doncs, molt clarament aquests dos tipus de públics, actuacions que fem tant per uns com per als altres. D'acord? Per al públic prescriptor, per aquesta gent que us dic que han de parlar de nosaltres. Val? En els seus inicis doncs, hem fet díptics de presentació del projecte que els hem fet arribar a tots. Hem organitzat jornades i seminaris. Jornades, per exemple, doncs vam fer un curs de si tu tens un client senderista, com l'has de tractar? No? Veure exactament quines característiques tenen. Aquesta gent que us explicava que venen de països europeus, doncs solen sortir a caminar molt d'hora al matí, per tant l'establiment turístic ha d'estar preparat o ha de tenir en compte que potser li demanaran l'esmorzar a les 7 del matí. Val? Això semblen coses molt òbvies, però a nivell turístic, potser com que no hi estaven acostumats, doncs ells obrien l'hora d'esmorzar en el restaurant de l'hotel o de la casa rural, etcètera, etcètera, era a partir de 9:45. Doncs s'han de mullar una mica en aquestes noves circumstàncies. Molts d'ells demanen pícnics, val? S'ha de saber quin tipus de pícnic donar a una gent que camina, ja que estan, necessiten doncs, calories, que els puguis donar fruits secs, coses d'aquest tipus, diguéssim, pensant en les necessitats molt concretes que tenen aquesta gent. Val? Això ho vam fer molt a l'inici, després els hi hem fet doncs, cursos, per exemple, en la nostra web, després us ho explicaré, hi ha una eina que serveix doncs, per crear-te rutes tipus Google Maps, tu poses on te vols començar i on te vols acabar, i ell et calcula quants quilòmetres són i quin temps hi estaràs, etc etc. Doncs els hi hem ensenyat a fer funcionar aquest programa, per exemple. No? Bueno, contínuament doncs, fem formació per al sector turístic. Val? Llavors nosaltres sempre que ens ho demanen, com un dia com avui per exemple, doncs participem en jornades i en seminaris per explicar com hem desenvolupat el projecte, com és, etc etc. D'acord? També hem fet caminades, els hem portat a caminar, diguéssim, perquè recorrin la xarxa i la puguin conèixer, no només en els establiments turístics de les nostres comarques, sinó, per exemple, totes les oficines de turisme de la província de Girona, val? I hem estat en llocs, diguéssim, on hi ha tots els elements, tots els agents turístics, diguéssim, com el Saló Internacional de Turisme de Catalunya, a Fitur, en llocs d'aquest tipus, doncs hem anat i hem presentat el projecte. Val. També hem estat fent viatges de formació en altres llocs per veure què s'hi està fent allà i què és el que podem, diguéssim, aplicar en els nostres territoris. I això ho fem amb els empresaris també. Eh? Vam anar a Doñana, vam anar a la Serra de Tramuntana a Mallorca, vam fer un viatge per la pròpia xarxa de senders també perquè veiessin algunes comarques veiessin el que hi havia en les altres comarques, Escòcia, i ara veig que aquí falta que aquest any vam estar a Luxemburg veient el que us estava explicant, el Nordic Walking. A Luxemburg hi ha molts circuits de Nordic Walking marcat i vam anar a veure això i llavors quan fem aquests viatges ens trobem amb empresaris d'aquests llocs que ens expliquen com els està funcionant amb ells, si tenen clientela, etc etc. Perquè hem de pensar que això no és, diguéssim, si jo vaig a Luxemburg no és per copiar i treure'ls i clients, sinó que és que aquest tipus de gent el que volen fer és anar recorrent diferents llocs i per tant és donar més oportunitats i no pensar que si tu vas allà a copiar li trauràs clients als de Luxemburg, sinó pensar que tots, diguéssim, podem donar cada vegada una oferta més bona, de més qualitat i que la gent pugui anar més vegades a diferents llocs d'Europa, d'acord? Llavors també ens hem sentat amb els empresaris a fer taules de treball, que li diem, i és que se sentaven empresaris de diferents comarques i ells mateixos creaven un producte, amb tota la xarxa al damunt de la taula, creaven un producte i feien una proposta amb els seus propis establiments per tal que nosaltres això ho poguéssim oferir a agències turístiques doncs, de tota Europa. D'acord? Hem anat a workshops, ja us he fet servir aquesta paraula abans, no sé si coneixeu aquesta paraula, no heu tractat encara. Els workshops són tallers en els que, això se sol fer molt, ja ho dic, Organitza Turisme Catalunya, però nosaltres precisament aquesta setmana també n'hem organitzat un, que és que tu posen en una mateixa sala doncs, molts operadors turístics que els convidem aquí a venir. En el nostre cas en teníem 10, hi havia noruecs, hi havia belgues, hi havia espanyols també, anglesos, escocesos, d'acord? Estan tots sentats en una sala gran i cada un té una taula, val? I llavors les empreses s'apunten per poder parlar amb ells, d'acord? Tenen una agenda de les empreses i amb rondes de minuts aproximadament, te sentes amb ells, et presentes, i mira, jo tinc un establiment turístic, una casa rural, jo sóc guia, i donem l'oportunitat, doncs, que en 3 hores, en el nostre cas, doncs, per exemple, al Ripollès, el dimarts, en 3 hores es van fer 150 entrevistes, perquè hi havia 10 operadors i 15 empreses, i totes les empreses van poder veure tots els operadors. Llavors, és una manera, diguéssim, que les empreses els hi fem molt fàcil, perquè puguin contactar amb empreses d'arreu d'Europa sense haver-se de desplaçar, sense cap cost i d'una forma molt ràpida. Evidentment això és un petit contacte, en 12 minuts no pots tancar cap acord, però sí que és una manera, diguéssim, perquè puguin ja conèixer-les i a partir d'aquí començar a treballar de forma conjunta. I per les empreses europees, doncs evidentment els convidem aquí i els donem l'oportunitat de en poc temps també conèixer molta gent, ja que per ells muntar un paquet turístic aquí significa molt i molt i molt de temps si no reben la nostra ajuda, ja que no coneixen el territori, per tant s'han de moure, i el que volem nosaltres és facilitar-los per tal de que programin en aquí, d'acord? I un farm trip, que també és un argot que sentireu molt amb turisme, un farm trip és que quan nosaltres portem els operadors aquí, a més de fer aquests tallers amb empreses, els portem a familiaritzar-se amb el territori, per això es diu farm trip, d'acord? I el que fem és portar-los a veure diferents coses. Llavors, nosaltres aquesta setmana, ja us dic, hem organitzat un model que compartia les dues coses, era farm trip i workshop. Els matins els portàvem a recórrer camins de la xarxa de senders, cada dia han estat en una comarca diferent, i a les tardes se sentaven a fer els tallers amb empresaris, d'acord? Llavors, el que fas és portar-los a veure les coses que et sembla que poden ser més impactants per ells, no? Llavors, clar, és el que us dic, els hem portat cada dia en una comarca diferent, de manera que han pogut veure paisatges absolutament diferents. Van començar veient un Pirineu amb vaques i gairebé doncs, una mica de neu a les puntes de les muntanyes, van passar a veure la zona volcànica, amb greda, colors vermells, etc. I llavors ahir van estar a la zona del Cap de Creus. Llavors, clar, han vist 3 paisatges molt diferents amb molt poc espai que els ha impactat, i el que busquem una mica és això, no? Llavors, ara estem ja en accions que fem per al públic usuari, el que us deia, per al turista, diguéssim, actual i per al turista potencial, vale? Hem incorporat tota la informació de la xarxa de camins en la informació comarcal d'aquestes comarques, d'acord? Hem fet reportatges en mitjans de comunicació, rodes de premsa, hem fet el vídeo que heu vist, hem publicat notícies en mitjans locals i mitjans provincials, sempre que fem actuacions doncs tot això ho passem a la premsa, d'acord? I hem anat a fires internacionals especialitzades en senderisme. Val? Avui en dia el model de fires cada vegada s'està quedant més obsolet, sobretot el model de fira generalista, però sí que aquestes fires especialitzades encara estan funcionant molt bé. Són fires en les que la gent que té interès en anar a caminar va allà a buscar on anirà a fer les seves vacances i se'n va allà amb un paquet turístic que diu: vostè pot agafar l'avió, que sí que l'avió va per part seva, diguéssim, arribarà a les nostres comarques i nosaltres li oferim un transfer que el ve a buscar a l'aeroport, que el porta directament a l'hotel, i a partir d'aquí vostè comença doncs a recórrer el nostre territori, nosaltres ens en cuidem de portar-li les maletes, etc., i això té un preu de tants diners, d'acord? També s'han editat mapes cartogràfics, val? En paper, tot i que hi ha noves tecnologies i tal com us he dit, tenim aquesta eina en el web, que és com una mena de Google Maps, continuen la gent utilitzant molt el paper encara per anar a la muntanya i per tant doncs, venem molts mapes de les 3 comarques. La web, que ara no m'estendré molt perquè em sembla que més vaig justeta de temps, no? En la web doncs, hi tenim aquesta eina, que és una de les coses més importants, és on hi ha aquest apartat que diu crea la teva pròpia ruta. Podeu entrar-hi i investigar-ho vosaltres mateixos. Pots marcar un punt d'inici i un punt final des del lloc on tu vulguis i llavors et genera la ruta, d'acord? I us podeu baixar des d'un track amb GPS i per tant doncs, llavors vas per la muntanya i ja t'indica per on has de passar, fins i tot imprimir-t'ho també en paper i això et dona doncs, les característiques, els desnivells que té la ruta, el temps que hi pots estar, inclús pots anar marcant tots els elements que aniràs trobant al llarg del camí, d'acord? I llavors tenim aquí on te diu la xarxa i tenim un altre apartat que és propostes d'itineraris, d'acord? A veure si puc. Em posaré un moment. Ara l'he liat, eh? Ja està, ja hi torno. Em posaré aquí i mirar. Ara sí. Aquí on tinc itineraris, vale. És que està més desenvolupada que la que veieu allà. Aquí això també té molt èxit, val? Perquè una mica l'eina aquesta que us estic explicant que vam fer era perquè la gent ens deia, vale, molt bé, teniu 2.500 quilòmetres, però a mi em costa molt dir-los als meus clients què han de fer. Val? Llavors el que hem fet ha sigut crear propostes que sigui una ruta concreta, val? I que hi hem fet fins i tot un díptic. Entrarem, per exemple, en aquesta, pels veïnats de Pardines sota l'ombra de Serra Cavallera, això és a la zona del Ripollès. Val? Aquí es puja la ruta, està pensant, i llavors el que tenim és un PDF inclús publicat, val? Que la gent se'l pot imprimir des de casa, i a petita descripció de com se segueix la ruta, etc. Ai, la ruta, la senyalització, i aquí doncs, un mapa del tall de camí, descripció de com se segueix la ruta. Això continua tinguent molt èxit, sobretot per al client de proximitat, d'acord? No tant pensat per el que us deia, per aquest client europeu, que no ens fa falta doncs, donar-los aquests itineraris concrets perquè ells ja fan unes rutes més llargues, però sí que continuem doncs, tinguent el client de proximitat que ens continua demanant aquestes rutes. I és veritat que a la web són una dels apartats que més consultes té. Va, és molt important que puguem valorar tota la feina que estem fent, que la puguem valorar econòmicament si està reportant en els nostres territoris. Vale? Penseu que, com us deia al principi, cada vegada tenim menys recursos turístics i, per tant, per desgràcia, en els anys de la bonança s'invertia molt en turisme, però ningú acabava de valorar econòmicament què suposava això. Vale, ara hi estem obligats i a més tenim moltes eines per fer-ho. Des de podem analitzar doncs, el nombre de visites que tenim al web, quins són els apartats que més quins són els apartats que la gent més mira, d'acord? I bueno, a partir d'aquí doncs, donar cada vegada més el que la gent demana, d'acord? Bueno, us convido a veure la web perquè és de la manera doncs, que podreu tenir més coneixement. Val? Això són una mica els díptics que us he ensenyat, aquest és el del Ripollès, i llavors també el que vam fer, tirant enrere ho veurem, no, el que vam fer han sigut, tal com us vaig dir, vam fer taules de treball amb empresaris i vam fer propostes de paquets turístics. Val? Propostes que ells deien, doncs, som tres empresaris de tres comarques diferents i proposem doncs, que facin aquesta ruta, aquesta i l'altra. Val? I això servia doncs, per ensenyar-ho als operadors turístics. Però què passa? Que nosaltres com a entitats públiques no podem comercialitzar. Llavors el que fem és que pengem aquestes propostes de paquets turístics i ens posem d'acord amb una agència de viatges. Normalment n'hi ha que són en el propi territori, es diuen agències receptores, val? Perquè no són els que vosaltres típicament podeu anar a comprar un viatge per anar a algun lloc, sinó que són agències que el que fan és organitzar quan la gent arriba aquí, d'acord? I el que pretenem és que les agències receptores de les nostres comarques i catalanes cada vegada puguin ser qui són els que fan venir més gent i els que organitzen el viatge aquí. I per tant nosaltres posem el viatge, però les nostres webs linken amb les seves, perquè són ells els qui han de comercialitzar aquest producte, d'acord? Altres coses que hem fet, i això sí que era també per al públic prescriptor, val? Vam fer uns estudis de mercat, molt exhaustius, dels productes senderistes que s'oferirien a França, a Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica i Noruega. És a dir, el que volíem analitzar nosaltres era hàbits turístics d'aquest país, vale? L'anàlisi de com eren els operadors, si eren empreses molt grans, si eren empreses petites, etc. etc. Vam analitzar tots els catàlegs en profunditat d'aquests operadors que vam ubicar en tots aquests països, és a dir, miràvem què oferien, si 6 dies, si 5, si anaven amb hotels, si anaven amb cases rurals, val? Si portaven transport de maletes, si no, per veure doncs, nosaltres com havíem d'estructurar els productes que oferíem. D'acord? És molt important veure l'oferta que s'està donant perquè és el que en realitat demana la gent, no? I el que tu li pots anar a oferir a l'operador molt centrat en el que ell vol. D'acord? També vam estar analitzant les fires de referència de cada país, ja us he dit que després hem participat en fires d'aquest tipus, els mitjans més especialitzats, val? I webs i butlletins que tenen, estem subscrits a webs i butlletins que tenen totes aquestes empreses per estar sempre al dia del que s'està oferint. Val? I bueno, aquí explico una mica això, el contacte amb aquests operadors que teníem situats, amb aquestes agències receptives i FAMTRIC. I aquí us explico el que hem estat fent aquesta setmana, que us he explicat, no? Que hem fet aquest workshop FAMTRIC. Penseu que això per a tres comarques petites com les nostres és un esforç econòmic molt important, perquè fer venir aquí 10 persones de diferents països, tenir-los aquí, evidentment els hem de portar doncs, a dormir, a dinar, a sopar, etcètera, etcètera. Per nosaltres representa un esforç econòmic molt important, però pensem que això pot reportar després molts i molts turistes i per tant, per això, doncs, si ens hem de gastar els diners en alguna cosa, ho hem de fer amb coses d'aquest tipus, d'acord? I en tercer lloc, la línia estratègica 3 és aquesta de impulsar la dimensió social de la xarxa de senders, val? Que és el que us deia, que ho hem fet a través d'aquesta taula de concertació. I us explicaré, perquè no tot és de color rosa, val? I a mi també m'agrada ser molt sincera, perquè nosaltres hem tingut una de les problemàtiques que hem tingut és que al posar aquesta xarxa de senders sobre el territori, que us deia que és com un mapa de carreteres, els excursionistes no, en primer moment aquest model no el tenien molt ben acceptat, d'acord? Per què? Perquè ells estan acostumats a que hi hagi un itinerari, que és el de tota la vida, et diuen ells, que va a tal lloc. Llavors vam trobar en aquest sentit certes discrepàncies en què la gent ens deia és que això està malament, està equivocat. No, no està equivocat, però clar, tu, és veritat que tu pots arribar en un pal quan tu vas caminant, que té quatre direccions, perquè normalment nosaltres els pals els tenim sempre en els creuaments de camins, i quan tu ets davant del pal, potser hi diu Olot cap a la dreta, 2 hores, d'acord? I Olot cap a l'esquerra, 3 hores i mitja, i a sota hi posa per, no sé, Santa Maria de Corcó, no? Què vol dir això? Que clar, nosaltres hem fet un mapa de carreteres, imagineu-vos quan aneu amb el cotxe, per anar d'un lloc a l'altre i podeu anar pel camí més curt, que potser és aquest Olot, 2 hores, però també podeu fer una amarrada i anar-hi per un camí més llarg, d'acord? Llavors, clar, la gent inicialment arribava i deia, no, és que això està equivocat, diu Olot per aquí, Olot per allà. I clar, com que la gent se situa geogràficament i diuen, si Olot està cap allà, per què em feu anar cap allà si Olot no és cap allà, d'acord? Nosaltres el que fem és que, clar, al marcar tots els camins estem identificant que a Olot hi pots anar donant una volta, tothom pot fer la ruta que vulgui, d'acord? I això era una de les coses que els excursionistes, diguéssim, no els hi agradava, val? I una mica ells, que eren els que havien caminat sempre per la muntanya, pel Lleure, etc, etc, doncs estaven una mica molestos amb el model. Llavors el que hem hagut de fer és aquesta taula de concertació, perquè és el que us he dit, és molt important integrar el turisme a dintre de la població local. No? Una altra de les coses que passava és que quan es va pintar, diguéssim, els camins, s'ha de fer tota una sèrie de processos perquè són camins públics i els camins públics són propietat dels ajuntaments, però, clar, un camí públic que s'ha fet servir tota la vida pot ser que passi molt a prop d'una casa. Llavors, què passava? Que nosaltres vam haver de posar-ho exposició pública i vam seguir tota una sèrie de processos legals, però quan les brigades anaven a pintar sobre el terreny, sortia un senyor d'una casa i deia: què esteu fent? Aquí no es pot pintar, això és casa meva, jo no vull que passin per aquí. Val? Llavors, no volem molestar la gent, però llavors el que fem doncs, és anar a parlar amb ells i dir: miri, el camí públic passa per aquí, però perquè no li molesti tant, si vol podem fer una petita volta que passi per darrere casa seu i no li passarà just per davant del seu jardí, que es comprèn que els hi pot molestar. Val? Doncs, en aquest sentit s'ha de treballar molt per poder integrar amb la població local i que el turisme no sigui una molèstia, sinó que ho vegin com un benefici per les comarques. D'acord? I per últim, i això és una cosa que tenim pendent i esperem que puguem fer l'any que ve, també és dintre d'aquest coneixement que volem donar a la població local, tenim prevista doncs, fer una campanya, ja que els primers que l'han de conèixer doncs, són la nostra població local i que sí que som coneguts, però moltes vegades no acaben de saber el funcionament, doncs a través d'un bustiatge i de diferents actuacions, de fer, per exemple, guiatges gratuïts cada cap de setmana, doncs volem que la població local cada vegada conegui més la xarxa de senders. Val? I aquestes doncs, són accions que volem fer durant l'any que ve. I res més, les finalitats itineràries són aquestes: reportar a la gent dels territoris la possibilitat de gaudi i de lleure i posicionar aquestes tres comarques com destinacions senderistes de qualitat, d'acord? I a més, perdó, una cosa que m'he descuidat de dir, molt important, tot aquest projecte ha estat fet sempre a través de manuals per tal de que això sigui sempre ampliable, és a dir, i tenim contactes amb altres comarques, les comarques veïnes, perquè la idea podria ser doncs, que això fos un model que creixés dintre de tot el territori català. Sí que hi ha comarques que hi estan molt interessades i veureu que el Berguedà, per exemple, la Rosa us explicarà que ells tenen una xarxa de senders marcada amb groc igualment, val? El que passa que per temes, diguéssim, de subvencions, etc., les seves banderoles no són iguals que les nostres, però sí que la idea era anar-se ampliant. Però el que passa que, clar, ara estem en un moment econòmic en el que s'ha hagut de posar el fre a moltes coses, i realment no hi ha un increment en aquest moment, però estem preparats, diguéssim, per anar creixent. D'acord?
Preguntes?
Sí.
Si jo volgués fer una ruta, per exemple, de les comarques en 3 dies seguits, amb bicicleta vull fer les 3 comarques, el no podria planificar el local, els camins que hem de seguir, perquè
aquesta eina que us explico, bueno, la bicicleta a dia d'avui no està posada a l'ou, o sigui, nosaltres ara estem treballant, us ho dic, en el moment que està tocat el senderí, nosaltres treballarem perquè puguin estar marcats els senders que poden ser per anar a bicicleta o per fer altres activitats, però en aquests moments està tot pensant només per anar a l'ou. I aquesta eina que us he dit és la que us pot servir per crear-te el punt de tua, sapiguem els quilòmetres que tu ets capaç de fer algun dia, doncs pots marcar la ubicació. És veritat que en 3 dies, si no agafes tants que és el mig de dir que tot el pas i els quilòmetres, seria impossible que pots caminar, per fora
la... I l'altra és que en una diapositiva sortia un poble els camps del Neu, Rebollant, amb el nen de Cabrell, i com ha afectat l'incendi a la
Mura i com s'està l'habilitat? L'incendi ha afectat molt, sobretot a nivell de paisatge, i en el nostre cas, simplement, a nivell de les mans, no tant les mans fonamentals, que hi ha un pal de Santa Marta o molt poc, sinó que les fonamentals, diguéssim, tots els orientals, sí, perquè va cremar,
i evidentment hi ha molts camins que han quedat desmarcats. Llavors, nosaltres en la web, diguéssim, a través d'aquesta eina el que fem és que quan tenim incidències les publiquem en allà, per tal de que si tu vols fer-te una ruta, en el moment que tu et fas la ruta, automàticament la web et diu: alerta, en aquesta zona hi ha hagut un incendi, o en aquest cas és un incendi, però un desprendiment de pedres, etc., i aquí no et podràs passar, o no t'ho cancel·lem de passar-hi. ¿Vale? Això ho tenim publicat fins al moment doncs, que tot estigui rehabilitat. ¿Vale? Llavors, en aquest sentit, el que s'ha fet ha sigut demanar ajuts des del Consell Comarcal per tornar doncs, a repintar O sigui, va lligat el que ha demanat els pobles, vale? Cada un ha tingut que demanar, s'haurà de repoblar, etcètera, etcètera, però nosaltres hem demanat un ajut doncs, per poder tornar a repintar els camins, per tornar a posar senyalització que s'ha fet malbé, etcètera, etcètera. I ara estem pendents de veure la partida econòmica que la Generalitat dona per poder doncs, posar-ho tot de nou. Sí. O sigui, a la senyalització vertical, perdona, només es marquen poblacions, vale? El que sí que és veritat és que segurament durant el camí tu, si trobes una església, estarà ja marcada per algun, o sigui, no és senyalització nostra, però la majoria de vegades és senyalització que ja existeix, que ja es veu l'església, etc, etc. Val? Intentem que si en el camí que nosaltres anem l'església aquesta no té cap senyalització ni res, com que les esglésies també són dels municipis, el propi municipi normalment ja s'espavila, diguéssim, a poder-ho marcar i a poder posar doncs, un cartell en el que expliqui la història de l'església i tot això. D'acord? Digues. Sí. Sí, perquè... Clar, però són els noms dels pobles, per tant, els noms dels pobles no canvien. No, està en idiomes, això és sempre imprescindible. Nosaltres no ho he dit, la web sempre està en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. Això tingueu, és una molt bona pregunta, tingueu en compte qualsevol cosa que feu, perquè això continua passant molt, val? Tot allò que està pensat pel turisme ha d'estar... Llistament, perquè segurament vas a molts altres països i això no passa així, però en el nostre país ens hem d'acostumar a fer-ho amb idiomes perquè... Sí, exacte. Exacte, et redirigeix amb l'idioma que...
Sí.
Ah, i m'he descuidat també de dir, aquesta eina, de cares també l'any que ve, tenim ja la proposta sobre la taula de que sigui com una app que es pugui baixar en els telèfons. Va.
La família, ens veiem a les 12 a la C3. Veu que som itinerants. A la C3.